Ana. Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? 10 minuts i arribem a 1:15 del migdia. Gràcies, Carlos. Benvingut i ben trobat a aquesta nova temporada aquí a COPE. Concretament, ara parlem de COPE Catalunya i Andorra, la vostra COPE més propera. Soc el José Miguel Cruz i us dono la benvinguda a una certa normalitat. Quan parlo d'una certa normalitat és que aquest primer dia anem una mica tots com un pop en un garatge. És una mica de... Estamos aterrizando, allò que estem aterrant, no? Bé, hi ha una cosa que no canvia mai. Hi ha una cosa que continua i continuarà i sembla que a curt mitjà termini ni està ni se l'espera. M'estic referint als preus del lloguer. Els preus del lloguer són una animalada. Són una animalada. Des del punt de vista, home, si tens una feina que cobres molt, doncs igual t'ho pots permetre, però si parlem de joves, que es volen emancipar, doncs ho tenen magre. I en funció de quina zona, ho tenen encara més magre. De fet, hi ha estudis ja que diuen que un jove ha de destinar el 100% del seu sou al lloguer del pis. Al lloguer del pis. I això ja, d'entrada, és una autèntica bogeria, perquè ja no només al lloguer del pis. Estem parlant de l'aigua, estem parlant del gas, estem parlant de l'electricitat, estem parlant del menjar, estem parlant de que, home... Igual surts a fer una cervesa o una tapa al bar, alguna cosa serà, no? Algun luxe podràs fer o anar al cinema. Bé, no és sostenible, aquesta famosa paraula. Ara, aquesta expressió no és sostenible. Ja no només això en que no sigui sostenible, sinó que, a més a més, de tot això... Parlem de lloguer, perquè si parlem de comprar pisos, és cert que l'Euríbor baixarà i ha baixat, sembla que té una actitud a l'hora de la hipoteca més amable i les hipoteques doncs es reduiran. I si continua així, això revifarà el mercat de compra-venda de pisos. Però el lloguer continua igual. De fet, estem parlant d'una oferta de llei i demanda, vull dir, és una qüestió, vull dir, el preu depèn sempre de l'oferta i la demanda, i en funció de quins llocs més saturats, doncs els preus es disparen. I quan posem el focus a una gran capital, doncs és una autèntica bogeria. Parlem precisament d'una persona que li passa això, es diu Ivan García, té 23 anys, treballa a un súper... i, a més, ha estudiat disseny de 3D. Què passa amb tot això? Que quan tu arribes a un moment que vols emancipar-te i veus que els preus del lloguer són pràcticament el 100% del teu sou, el que fas és intentar compartir pis. Però també és un risc, perquè el que abans era només pels estudiants, és allò, un pis d'estudiants, ara ja és... Un estil de vida, però és un problema social important. És un problema social important. Tenim a l'Ivan al telèfon. Ivan, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Tú estudiaste diseño 3D, estás trabajando en un súper y estás buscando habitación.
Correcto.
En Barcelona, Cornellà, estás buscando habitación, ¿no?
Sí, estoy buscando, bueno, entre Barcelona alrededores para que me quede más o menos cerca de la ciudad, pero... Sí, idealmente entre Barcelona y cerca.
Vale, Iván, para hacer un poco la cuestión cronológica, ¿qué tipo de habitación buscas?
A ver, yo realmente estaba buscando algún tipo de... Realmente no busco nada muy grande, algún tipo de habitación en lo que pueda tener lo que trabajo usualmente, que es mi portátil y poco más... Y luego ese sería convertir realmente una especie de habitación pequeña oficina, pero bueno, tal y como está la cosa, la verdad es que está complicada.
Ahí voy. ¿Qué es lo que te has encontrado, Iván? ¿Qué precio estás encontrado y qué tipo de habitación estás encontrado?
Bueno, pues yo suelo mirar usualmente por páginas web como Habitaclia y bueno, otras, para ver más o menos los precios y las habitaciones que se van viendo. Pero la verdad es que, bueno, normalmente si te vas a Barcelona, lo más barato que te vas a encontrar es, a menos que sea ya para afuera de la ciudad, lo más barato que te encontrarás por cercanía al centro son unos 700 euros por una habitación y poco más, realmente. Es una habitación, igual son unos 10, 15 metros cuadrados de piso, es enano. Y realmente es que es eso, ya para vivir ahí ya tienes que dejarte casi todo el sueldo y realmente no es prácticamente nada muy agradable, ya, que digamos.
O sea, por esa habitación me dices unos 700 euros al mes. Sí. ¿Qué porcentaje es de tu sueldo todo eso?
Pues básicamente es un 70%.
Joder. O sea, estamos hablando. ¿Y es de lo más barato que te has encontrado?
Eso por las zonas de, más o menos, lo que te he dicho, por el centro de Barcelona.
De acuerdo.
Luego, si te vas ya para las afueras, para ya los barrios más lejanos de la ciudad, te puedes encontrar alguna cosa un poquito mejor, que ya igual, mira, de hecho hoy lo estaba mirando esta mañana y he visto que había un piso en dos habitaciones afueras y eran aproximadamente unos 650, pero que realmente no se va mucho mejor. Quiero decir, sí que es verdad que te mejora el hecho de que, bueno, ya tienes una habitación más, ya tienes un poquito más de espacio, pero que realmente los precios están muy disparados.
Claro, 650 ahora sigue siendo un porcentaje muy elevado de tu sueldo, claro.
Sí, porque claro, ya luego tenemos que contar el resto de gastos, que si la comida, que si la luz, que si el agua, que si... Y claro, eso ya suponiendo que ahorre el 100% exclusivamente para los gastos y no me permita, pues vamos, ir a comer un día a un bar sería un lujo, por ejemplo.
Ya, ya. Un menú de eso ya sería un lujo.
Sí, caray. Sí. Ir a un bar por 5 euros sería, vamos, sería pasarse ya de lujos.
¿Es la primera vez que buscas así habitación o piso o ya tienes una cierta experiencia y recorrido?
No, llevo ya un tiempo, aproximadamente un año, solo que... porque tengo intención de mudarme dentro de poco y, bueno, hace tiempo que ya quería estar pues tanteando un poco, viendo cómo está la situación y ver más o menos pues por dónde me quedaría mejor. Pero sí, realmente no ha cambiado mucho y de hecho te diría que incluso un poquito peor desde que empecé a mirarlo.
O sea, ¿veis que la cosa va empeorando, va subiendo?
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿tienes esperanzas de poderlo encontrar o qué? ¿Al final ya vas teniendo la idea clara o qué? Porque con esos precios no lo sé. ¿Al final qué harás?
A ver, la verdad es que la única opción que te queda con algo así es tienes que encontrar pues ya sea pues a una persona o un grupo de personas con los que poder encontrar un alquiler, porque
claro,
realmente
compartir gastos de alquiler,
sí,
¿no?
Sí, correcto, porque si tú quieres ir solo así para independizarte rápido, fatal, imposible.
No. Pero claro, con las personas estas que vayáis a alquilar, o sea, un piso, yo que supongo el de los 650 euros. Claro,
ejemplo,
si son dos habitaciones, tampoco pueden ser muchos, o sea,
claro,
es uno
claro.
Más. Y debe ser una persona de mucha confianza también, porque no deja de ser una convivencia.
Claro, y ya no solo eso, sino que, porque también, como tú has dicho, la convivencia es importante, pero luego está también el problema de que igual esta persona, pues, ya también tienes que confiar en el sentido de que no te vaya a dejar plantada así, pues...
Claro.
Yo que sé, que igual en dos meses dice, ay, mira, he encontrado algo mejor, yo que sé, he encontrado pareja y mi pareja tiene piso, pues me voy a vivir con ella. Entonces, claro, te deja ahí y dices, hostia, ¿ahora qué hago?
Claro.
Entonces, está complicado porque realmente tienes que ir con una persona que tengas mucha confianza o ya irte a algún tipo de estos pisos, como tú has mencionado antes, de estudiantes, que vayas con muchas personas y que vayan rotando, pero claro, ya ahí no tienes ningún tipo de confianza con esas personas y luego pues igual son más o menos desastre y la convivencia puede ser complicada.
Ya, y ya para acabar casi, claro, cuando tú ves todo este tipo de situaciones, cuando ves que todo este tipo de situaciones hay, entramos en la zona de la burocracia, ¿no?, del papeleo. ¿Has buscado ayudas o has preguntado a ver si te tocaría algún tipo de ayuda por edad, por forma?
Bueno, de momento no he llegado hasta ese punto, porque claro, yo pese a todo eso, asumo que incluso si recibiese algún tipo de ayuda o algo por el estilo, realmente sería pues una proporción tampoco no muy, muy desproporcionada al precio de lo que me cueste. Entonces, claro, yo estoy mirando algo que ya más o menos me salga rentable y si luego encontrase algún tipo de ayuda, pues ya mejor que mejor, pero... Claro, yo intento no depender nunca de nada, porque al final es eso, siempre depender de cosas externas y no... Bueno, yo al menos no me gusta siempre confiar plenamente en algo.
Claro. Claro, luego dices... porque ¿tú sigues estudiando o ya no?
Bueno, dejé de estudiar, bueno, también te iba a decir por la falta de trabajo y lo difícil que es encontrar algo especializado, pero bueno, ya eso es otro tema para otro día.
Claro, porque a partir de ahí intentar mejorar o buscar un empleo que tenga más ingresos estaría otra de las soluciones, que tampoco es una... Es una solución, no es fácil, no digo que es una cosa fácil, ¿eh?
No. De hecho, sí, yo acabé de estudiar, intenté encontrar trabajo, pero no encontraba por ningún sitio porque, bueno, para poder entrar te hace falta tener experiencia, pero para poder tener experiencia tienes que empezar a trabajar.
Ya, es un pez muerde de la cola, es una cosa imposible.
Sí, eso, sí, entonces, bueno, a ver, te queda la opción de, pues, entre comillas, esclavizarte, que es, pues, bueno, estar trabajando así como de interno durante unos años sin cobrar nada, básicamente. Entonces, claro, ya tendrías la experiencia, pero claro, si por ejemplo, pues yo qué sé, tienes que gastos que asumir o en mi caso yo, por ejemplo, pues bueno, tengo también cosas que pagar, pues claro, no puedo tampoco ahora permitirme estar 2 años aquí gratis trabajando en una empresa. Pero bueno, es una opción y realmente es posible, pero sí.
Iván, solo puedo desearte suerte y mucho ánimo, Iván.
Muchas gracias.
Oye, Iván, muchísimas gracias por explicarnos tu situación y tu experiencia con el tema, que lamentablemente no eres el único, lamentablemente.
Sí.
Un abrazo muy grande, Iván, y eso, mucha suerte.
Muchas gracias, un saludo.
Un saludo, gracias. Y lamentablemente es así. Però és que això encara va més enllà. Quan parlem d'immobiliària i quan parlem de compra-venda de pisos, ja no només de lloguer, ja coneixeu la darrera pràctica que fan algunes agències immobiliàries que cobren per ensenyar-te un pis. Cobren 10 euros per ensenyar-te un pis. Això ja és el no va más. Això afegit a tot això, no sé si ja per habitacions també et cobrarien aquests 10 euros per ensenyar-te l'habitació que vols llogar o no vols llogar. De fet, és una pràctica que no és legal, Atenció, perquè això no és legal. De fet, l'Audiència Provincial de Cádiz ja ha conclòs que una agència immobiliària no pot cobrar per realitzar una visita a domicili. A un domicili. No pot cobrar-te per això. Això ho ha dit, bàsicament. I a més... La llei de vivenda recull que el propietari de l'immoble és el que ha de fer front a les despeses de gestió i formalització del contracte. És a dir, si a tu una agència immobiliària intenta cobrar-te per ensenyar-te un pis, heu de saber que això no és legal. I això ha dit l'Audiència Provincial de Cádiz, ja he dit que això no tira. Bé, com sempre, si estem parlant de determinats punts d'Espanya, llogar o comprar un pis és realment, en aquest cas del que parlem, que és llogar pis de cara als joves, és encara pitjor, és una autèntica bogeria. Veurem com funciona, perquè això és un problema social. És un problema social, perquè si un jove no té aquesta capacitat d'emancipació i és pràcticament impossible, socialment afecta molt. Socialment afecta molt per formar una família. Per formar una família, per començar, per un projecte de vida. I això, tot el que va encadenat darrere de tot això. Veurem per on sortirà el sol davant d'això. Bé, de seguida parlarem de les CGU. Què són les CGU? Són les campanyes, es diuen, campanyes generades per l'usuari. Estem parlant de publicitat i màrqueting, ara mateix. Això què vol dir? És quan un usuari de xarxes socials, com tu, com jo, fa un què? Un acudit amb una marca, amb una marca molt coneguda. Una marca molt coneguda. I segurament, si pareu a pensar, teniu moltes marques conegudes al cap. I fa una mena d'acudit. O de formes, com per exemple anar a lligar, en aquest cas a una gran superfície, com seria Mercadona, que és la darrera que està funcionant, amb una pinya girada cap avall. Això és una CGU, una campanya generada per l'usuari, però quins beneficis i quins perjudicis pot portar la marca? De seguida en parlem d'això aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra, perquè és força interessant, ja us ho dic ara. Però abans, no sé, voleu canviar les vostres finestres? Vinga, va, que tenim Bricoventana. Bricoventana.es, brico-ventana.es, que mantindran la teva llar fresqueta a l'estiu o calentoneta a l'hivern. No has de preocupar-te si tens aquestes finestres modernes de Bricoventana.es, així que dona-li a la teva llar el confort que es mereix i renova les teves finestres amb Bricoventana.es. Brico-ventana.es.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Avianca, la aerolínea oficial de los que estiran el fin de semana, sea festivo o no. Tómate un respiro de la rutina y disfruta de unas vacaciones en Latinoamérica, donde la cultura, el color y el buen rollo latino te esperan. Aprovecha, es temporada baja. Compra ya en avianca.com.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
En
COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Lligar a una gran superfície. Això és el màrqueting UGC, la pinya invertida. És el màrqueting UGC, és contingut generat per l'usuari. UGC serien les sigles en anglès, usuari generant content, i en català seria CGU, contingut generat per l'usuari. Què és quan tu fas una mena d'acudit, en aquest cas com el de la pinya invertida, i dius, aquí es lliga de 7 a 8 amb la pinya invertida. Doncs mira, anem per feina. I això, pel que sigui, i aquí juguen claus, clau, els logaritmes de les xarxes socials, que fan la seva màgia, la seva feina, i pel que sigui agafen aquestes paraules, detecten que això està funcionant i li donen promoció. I aquí es fa viral. És un màrqueting i és una publicitat que no està controlada per les grans superfícies. No està controlada, es fa viral gràcies a aquests usuaris. I això, com en aquest cas de la pinya invertida, bé, no és una qüestió dolenta, en principi, per la marca, encara que no s'ha manifestat, però sí que ho pot ser. Sí que ho pot ser, i està fora del control de la marca. Però com funciona aquest tipus de contingut? Com neix i de quina manera es promociona? Parlem amb el Jesús López, que és director del grau en màrqueting de la Universitat Abat Oliba Feu. Jesús, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal?
Pues encantat de parlar amb tu, benvingut a vacances, que acabes d'aterrar, com aquell qui diu.
Sí, sí.
Però això del Mercadona sí que ho has sentit, no? Ho has escoltat?
Home, i tant, sí, he fet seguiment i bueno, he vist com s'ha replicat a la resta de supermercats, també.
Sí, això és el que comentava, no? Un contingut generat per l'usuari, però fins a quin punt és una cosa feta des de la marca? És a dir, hi ha una ment brillant allà darrere que ho ha fet posar en marxa? O fins a quin punt és una qüestió que ha sorgit d'una forma aleatòria i s'ha viralitzat?
Jo, en aquest sentit, donant les circumstàncies, és un contingut fet per l'usuari que s'ha viralitzat. En aquest sentit hem de tenir en compte diversos factors. El primer factor que hem de tenir en compte és que realment és una marca líder en un mercat. Això fa que tothom conegui aquesta marca, els valors d'aquesta marca, els emplaçaments, i per tant tothom està abocat a conèixer aquesta marca en qüestió. No podria tenir la mateixa repercussió si estiguéssim parlant d'una altra marca en concret. Segona, estem parlant d'un tipus de contingut que no va pel tipus de canal tradicional que fa el propi màrqueting de Mercadona, que és molt més seriós, correcte i formal, més dirigit a un públic objectiu que no és ben bé el que està destinat a aquest tipus de campanya. I tercera, quan ets líder de mercat, realment estàs exposat a que molts usuaris puguin generar contingut de la teva pròpia marca per retroalimentar els teus valors. En aquest sentit, se li està donant una perspectiva diferent a la que tradicionalment té Mercadona. Per tant, se li està donant un valor afegit. Un valor afegit que pot ser que li agradi o no a la marca. En aquest sentit, la marca no s'ha posicionat, entenent que s'està apropant un nou tipus de públic o un públic que s'està fidelitzant en els espais de Mercadona. Per tant, Mercadona, en aquest sentit, se li està apropant un tipus d'usuari amb un contingut que no està generant, pues magnífico i perfecto, no?
D'acord.
El problema ve quan tenim, no sé si has sentit parlar, que a Bilbao pues, van haver d'intervenir la xarxa per amb persones que van diguem, bueno, pues canviar una miqueta la dinàmica del supermercat, no?
Ja, entenc.
En aquest sentit, claro, aquí hi ha una, on està la línia, no? que bordeja aquest tipus de màrqueting.
Clar.
És un màrqueting que genera una còmica en concret a través del seu canal de TikTok, que és la Bibi. Jo soy la Bibi.
Sí.
I realment clar, totes aquestes marques estan exposades en aquest tipus de màrqueting i estem en una societat on el màrqueting ja no és totalment lineal, sinó que és bidireccional, un multidireccional.
I a més a més, té com vida pròpia, en aquest cas, quan hi ha xarxes socials amb aquesta promoció. I clar, quan estem parlant de marques, ara parlàvem concretament de Mercadona, però parlarem d'altres marques ja conegudes. Suposo que, per exemple, Coca-Cola, Pepsi o Carrefour, aquestes marques que ja són conegudes per tothom, suposo que també estan exposades a aquest tipus d'acudits o de continguts de l'usuari, no?
Clar, sí, no, ara l'opinió de cada usuari té és un megàfon exponencial brutal i s'ha de tenir molt en compte amb el tipus de contingut que s'està volcant en els canals, no? En els canals digitals de la pròpia marca. Per això hem de tenir en compte que qualsevol tipus de contingut que s'està generant, però ja sigui a través d'un tipus de queixa o algun tipus de reclam, pot tenir unes conseqüències molt més brutals pel tema de la viralitat del contingut. En aquest cas, la cosa graciosa que ha succeït és que, clar, una marca líder que no genera un contingut però es veu beneficiada amb aquest tipus de contingut fa que la resta de supermercats com Carrefour, Lidl, Dia, llencin campanyes que sí que estan orquestrades des dels seus canals oficials, agafant aquest tipus de to, val? I ja realment llançant-les com a campanyes promocionals.
Clar, entenc. Quin paper juguen aquí les xarxes socials i els algoritmes per mostrar a la gent tot aquest contingut? Perquè jo veig que aquí és un punt clau, tot això, no?
Sí, bueno, per fer-te una idea, ahir mateix per la tarda estava al centre de la meva ciutat, estaven uns xavals jugant a futbol i li diu una altra en broma: escolta, quedem a les 7 al Mercadona. Em vaig quedar glaçat. Pues imagina't el nivell de viralitat que té, que una xarxa com TikTok es posicioni amb aquest tipus de contingut. Els algoritmes el que fan és replicar constantment el paraula ligar en paraula Mercadona, supermercador, i la viralitat és molt exponencial. Fa inclús que la pròpia dinàmica augmenti de manera exorbitada en molt poc temps. De fet, és que les campanyes que he dit dels supermercats s'han llançat molt poc temps després del vídeo viral que fa la Bibi, no? Llavors, l'algoritme està entrenat perquè allò que és trending pugui escampar-se. Llavors, la resta de marques hauran vist que en aquest algoritme hi ha Mercadona i paraula supermercat i ligar, i a partir d'aquí han replicat el mateix.
Quin tipus de problemes poden tenir amb aquest tipus de màrqueting?
Pues bàsicament el que té que, pues, de crisis de reputació de la marca, canvi de valors, associar valors que no estaven apropats a la mateixa empresa,
sí.
Que tinguem que reconduir tota la nostra comunicació perquè realment està dedicada a un tipus de públic objectiu que realment no és el públic objectiu que està destinat a la nostra empresa. Ens hem de veure potser també en contextos culturals que poden ser diferents en un país o en un altre, depenent si la nostra clar. Empresa és mundialment coneguda. Llavors, clar, la restar vendes al nostre producte o servei, val? Que pot tenir una greuja directament cap a les vendes del mateix, i que podem tenir una campanya del propi sector dient i del propi usuari dient que aquestes pràctiques no es poden donar al nostre sector.
Doncs senyor Jesús López, director del Grau Marketing de la Universitat Abat Oliba Ciu, escolta, gràcies per aquesta xerrada sobre aquests continguts que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Tu, i bueno, i recorda que, bueno, recorda anar al supermercat, però entre hores que no siguin aquestes, clar.
Miraré en funció de què, si compro gominoles o compro fruits secs, ja veurem.
Vale, cuida't molt. Una abraçada.
Gràcies, igualment. És curiós com funciona el màrqueting, la publicitat, i sobretot el paper fonamental que juguen els còdics de les xarxes socials, no? Els logaritmes que fan que això tingui més o menys visibilitat en funció del què. Bé, de seguida parlarem de com s'està vivint el retorn a la normalitat. Marc Puerto, que retorna a la normalitat avui també, doncs ha estat ficant els nassos a veure com batega el cor dels ciutadans en un retorn de tornar a matinar, tornar a fer que... El cas, hi ha una cosa positiva davant de tot això, i és que el temps sembla que acompanyarà el retorn a la feina. És a dir, tindrem un temps de pluja, un temps de plujós. De fet, ja avui, aquest matí i aquesta tarda, hi ha una alerta ja a Terres de l'Ebre per intensitat de pluja. De seguida en parlem de tot això aquí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En Laboratorios Clinitec son expertos en tratamientos de pérdida de peso personalizado con el método del plan 1, 2, 3 para combatir los excesos veraniegos y no morirse de hambre en el intento. Y Enriqueta, que es dietista de Laboratorios Clinitec, nos explica cómo adelgazar. Hola Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Cruz. Pues sí, septiembre, el reto, bajar de peso, pero sin dietas estrictas, sin matarse en el gimnasio. Vamos a empezar ya el plan 1, 2, 3 para que perdamos peso y, sobre todo, para hacer una limpieza, ¿eh? Porque es necesaria, y recordar que el plan 1, 2, 3 no son batidos, vas a seguir comiendo. Y lo puedes hacer incluso si comes fuera de casa, sin efecto rebote, apto para todos, tanto para hombres como para mujeres. Y el resultado, Cruz, en 3 semanas podemos perder de 4 a 7 kilos.
Bueno, vamos a repasar esas 3 semanas. ¿Qué hacemos la primera semana, Enriqueta?
Pues mira, la primera semana tomaremos los suaves con sabor a piña, que son detox, que son drenantes, que eliminamos las toxinas, por eso nos deshinchamos, bajamos más de una talla, eliminamos los michelines, nos despedimos de esa retención de líquidos y bajamos más de 3 centímetros de volumen.
La segunda semana, ¿cómo seguimos?
Pues seguimos con los suaves de naranja, pura fibra, prebióticos, vamos a tener una digestión más ligera, nos vamos a despedir del estreñimiento y ya más de 3 kilos perdemos.
¿Y cómo rematamos la tercera semana?
Ay, Cruz, con las cápsulas captagrasas, que son saciantes, que están compuestas de vitaminas y minerales, plantas medicinales, que nos van a ayudar a atrapar y eliminar esa grasa localizada. Y sí, repito que el resultado, de 4 a 7 kilos. Y puedes empezar, si quieres, mañana mismo. ¿Cómo? Pues llamándome el teléfono 650-51-52-53.
650-51-52-53. Ahí te puedes informar sin compromiso con Enriqueta, sí. Y todo su equipo. Y además, es que Enriqueta, hoy además hay una oferta fantástica, porque el plan 1, 2, 3 nunca viene solo. ¿Qué regalos para empezar y ya adelgazar tenemos?
Pues mira, vamos a poner el complemento ideal, que son estas 3 infusiones nuestras, la detox más la drena más la lipo nos ayudan también a estar súper hidratados, eliminar impurezas de los excesos del verano, que es normal, ¿no? Pero vamos a regalar también, Cruz, el gel adelgazante que lleva rolón incorporado para destruir esa grasa en las zonas más conflictivas, la barriguita, los michelines, los muslos. Pues cada día un masaje y estaremos perfectos. Esto viene gratis con tu plan 1-2-3 y vas a conseguir, por fin, conseguir perder de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas. Y repito el teléfono, 650-51-52-53.
650-51-52-53. Vas a adelgazar de 4 a 7 kilos en 3 semanas con el plan 1-2-3. Y ya sabes, gratis con tu plan 1-2-3, las infusiones detox, la drena y la lipo y el gel adelgazante. Así que ya tienes ese teléfono, 650-51-52-53, para informarte con Enriqueta y todo su equipo. Y sobre todo, Enriqueta, es que se nota mucho en las rodillas, por ejemplo.
Claro, bajamos peso, bajamos presión, la cintura también reducimos, recuperamos la agilidad, nos cansamos menos, que eso es muy importante, y sobre todo personas que padezcan de asma, ¿no? Y además, es que nos cuidamos porque nos baja el azúcar, el colesterol, y regulamos también la hipertensión. Es que todo son ventajas con el plan 1-2-3. Animo a que me llames, animo a que te informes. Está mi equipo, estoy yo, como ha dicho Cruz, para ayudarte en este proceso de 3 semanas que consigas por fin perder de 4 a 7 kilos.
Y además es importante porque el plan 1-2-3 es económico, seguro, con registro sanitario, no puede ser de otra manera, y lo vas a recibir sin gastos de envío donde tú quieras. Y mañana mismo, ¿eh? 650-51-52-53, y en solo 3 semanas de 4 a 7 kilos menos. Solo lo vas a encontrar en Clinitec, llamando ese teléfono, 650-51-52-53. Enriqueta, Patunets.
Patunets, molt grans, una abraçada. Adéu, adéu.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Su misión será mantenerle escondido durante 40 horas.
Lo único que tiene que hacer usted es no acercarse a las ventanas, especialmente durante la noche.
Steve McQueen.
Dos hombres y un rifle. Asesinos profesionales.
Robert Vaughn.
¿Qué es lo que falló, teniente?
Que sabían dónde encontrarle y usaron su nombre para entrar.
Bullitt.
¿Qué explicación tiene esto? Una persecución. Dos hombres muertos. Un oficial y un testigo gravemente heridos.
El viernes a las 10 de la noche. Classics en 13.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Arribarem a la 1 del migdia. Marc Puerto, com estàs?
Hola, bon dia.
Benvinguda. Bon retorn a la feina a totes les persones que avui ja han matinat.
Sí, avui ja sí, ha tocat.
Ja toca. Bé, benvinguda al grupo.
Gràcies, gràcies.
Perquè ja som uns quants que estaven aquí mantenint també les matinades i tot això.
Sí, sí.
Matinant, en aquest cas. Per cert, has menjat?
Aquestes no, hores? Encara no.
No has menjat? Pues mira, escolteu, ja que aprofito per parlar del catering Casanovas. Coneixes el catering Casanovas?
No.
No el coneixes?
No, però tinc ganes de conèixer.
Deixa'm que t'expliqui, després parlem d'aquest tema, però primer t'explico això, eh? Perquè ara que s'apropa l'hora de dinar, mira, podem demanar al catering Casanovas unes meravelloses safates, cortesia de Casanovas, de catering Casanovas, més de 100 anys servint des de vell mig de Barcelona. Càterings d'alta qualitat i fiabilitat tant per actes d'empresa com per esdeveniments particulars. Vols quedar bé? Vols quedar bé? Si vols quedar bé, contacta amb el Joan. El Joan. El Joan, qui és el Joan? El Joan del Càtering Casanovas és el xef i la tercera generació de la família Casanovas, i el pots trucar al 658-95-4201. 658-95-4201. 4201 o pots visitar la web encara més fàcil, mira, que és casanovascatering.com. Això és molt més fàcil de memoritzar. casanovascatering.com. Casanovas Catering. És una elecció perfecta per quedar bé i per menjar bé. I ho fan bé, perquè aquí alguna vegada hem menjat de tant en tant Catering Casanovas aquí a la ràdio i poca broma, eh?
Abans que jo arribés.
Sí, no pots, pues, allò que menjaves, repetint. Allò que menjaves, aquelles coquetes que deies que estaven tan bones, les croquetes, són del Catering Casanovas.
Ara ja ho sé.
No, clar, home. Bé, s'està vivint el retorn a la normalitat, Mar, i tu ja has intentat prendre el pols a la ciutadania sobre un dia que té un punt entre la depre de tornar de vacances i l'alegria de tornar a una certa normalitat.
Exacte, i a la meva opinió, no, de que, per exemple, es podria celebrar un segon any nou.
Com?
L'1 de setembre, no? Perquè al final és com tornar una altra vegada a iniciar el curs, a iniciar, entre cometes, l'any, no? Els nous propòsits comencen també a florir, i és cert que aquesta opinió la comparteixen, doncs, el 50% de la població. Però hi ha qui considera que per aquests ritmes no hi ha aquesta tornada a la rutina.
M'ha agradat això de l'any nou. L'estic donant voltes, clar, això que dius, de celebrar un nou any.
No t'ho havies plantejat mai, això.
No ho he plantejat mai. Cert que comença una temporada i clar, comença tot, però no és...
Doncs molta gent pensa com jo de que l'any s'estrena el 1 de setembre, el dia 1 de setembre.
Tu, l'1 de setembre, series partidària de muntar una superfesta, sí, tipus sí, any nou, amb globus, benvinguts, la nova temporada, deixem les vacances, la bona vida, i clar, anem a currar. I això és una festa.
Sí, sí, jo crec que s'hauria de celebrar com 2 dies.
Molt bé.
I la gent ho explica, doncs, dient que aquesta pujada del setembre és més costaluda que no pas la del gener, i els propòsits també comencen a florir. Anem a escoltar, a veure quina és l'opinió d'aquestes persones.
1 de septiembre es 1 de enero más potente todavía. Un nuevo año, nuevos propósitos y nueva forma de afrontar todo. Así que con ganas.
Doncs gent que opina igual que jo.
Igual que tu, un any nou, eh? En aquest cas, eh? Què més diuen?
Així. Però no tothom qui coincideix en aquest primer dia feiner de setembre ha fet vacances. També hi ha les persones, i cada vegada són més, que deixen aquesta pausa laboral fora de la temporada alta, i d'altres que han estat el mes d'agost treballant i, per tant, tampoc ara ho estan notant massa.
Aquest any he fet 15 dies de vacances al mes de juliol i, per tant, bueno, la desconnexió no ha sigut molt gran, molt menys del que jo hagués volgut, i bueno, pues porto ja un mes i algo i escaig ja treballant.
Molt bé, som els que tenim ja uns dies d'agost aquí treballant.
Aquí treballant, jo també. Jo també.
Des del dia 12, en aquest cas.
Jo abans. Això sí, són moltes les persones que tornen amb il·lusió, sobretot per l'adaptació dels més petits de la família. La tornada a la rutina de fills i de nets dona estabilitat i estableix un ordre que molts consideren que és molt necessari després d'aquests dies de vacances.
No anem per anys, sinó per cursos escolars. Al juny hem acabat una etapa, juny-juliol, vacances, i tornem a començar amb ganes i que es normalitzi tot, els horaris, els dinars, sobretot el tema dels petits, dels fills, dels nets, també, que vagin a l'escola, que es normalitzin, i tornem una altra vegada a començar perquè puguem esperar de nou, doncs, fer, doncs, els ponts i Nadal, i una altra vegada, doncs, també el lleure del futur.
Ara la gent ja pensa en les properes vacances, no?, les de l'any que ve, però hi ha gent també que no nota fins ara que està treballant de debò, perquè hi ha gent que també ha estat teletreballant i ha fet la feina en remot.
Llevo ya una semana trabajando desde mis vacaciones, la anterior semana en remoto, y hoy ya primer día de ofi. La verdad es que con ganas de volver a la ofi, porque en remoto al principio se está muy bien, luego llega un punto en el que no te concentras.
Vamos a volver a la ofi.
Sí, vamos a volver a la ofi. I al final, doncs, unes vacances que s'acaben, que deixen records enrere, i ara ja amb la vista posada a les properes que vinguin, però sobretot amb el que ve ara, que és aquesta tornada a la feina que molts, doncs, agafem amb ganes, com jo,
molt
per
bé.
Exemple.
Molt bé, doncs felicitats. Mira, tota moneda té dues cares, en aquest sí. cas. I està la gent que està molt... Mira, per exemple, els pares que tenen fills estan encantats perquè la tornada a classe cada cop està més a prop. I l'altra cara serien les profes, que avui començaven a treballar, que diuen... Ostres... Sí. Ostres, 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 ostres. Marc Puerto, doncs benvinguda a la rutina.
Gràcies.
Benvinguda a la feina. Cuida't molt.
Igualment.
Cuida't. Doncs nosaltres estem a punt d'arribar a la una del migdia. De seguida continuarem explicant tot el que us interessa, però després, a la una, en parlarem de l'esnús blanc. L'esnús blanc és el nou substitut del tabac, el nou substitut de la nicotina, en aquest cas, i que també té un què. Parlarem no només de l'esnús, sinó de les seves conseqüències, d'on ve, cap on va, i parlarem amb un usuari, amb un consumidor d'esnús blanc, amb una gran pregunta. Realment, per què consumeixes esnús blanc? Doncs de seguida ens parlem de tot això aquí a migdia. I ara continuem explicant tot el que t'interessa a migdia COPE, amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros.